Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
Poques vegades podem celebrar que Catalunya plogui bé, que plogui on toca. I avui, per ara, si més no per ara, ha passat això. Ha plogut bé i on havia de ploure? Al Priorat, que és una de les zones del nostre país que més han patit la sequera. Fins a 150 litres per metre quadrat han arribat a caure en alguns llocs.
És una tercera part del que ens cau un any. Evidentment, els aqüífers anirà bé.
És l'alcalde de Falset. Ell i altres alcaldes de la zona, també els pagesos, esperen que tota aquesta aigua ajudi a omplir els embassaments de la conca del Siurana. Estaven sota mínims i des de feia mesos. Per exemple, el pantà de Siurana estava al 12%. Per ara, la pluja, com us dèiem, no ha fet mal, no ha provocat grans desperfectes, més enllà d'acumulacions d'aigua, alguna esllavissada, problemes amb la circulació de trens. Sí que hi ha hagut també alguna falta de subministrament d'aigua a Falset, per exemple, on s'han suspès les classes aquesta tarda a l'institut. A més, acaben de sonar els telèfons amb el missatge "És alert", que ha enviat Protecció Civil, i s'ha activat el Pla Inuncat perquè en 24 hores es podrien acumular 200 litres per metre quadrat.
Catalunya al dia.
Doncs estem pendents d'aquestes pluges, especialment amb un ull posat aquí al Priorat, però, a Francesc Mauri, n'hi ha d'haver més les pròximes hores? Quan i on? No tenim a punt, Francesc Mauri. En tot cas, el que sí que podem fer repassar si hi ha algun punt de les carreteres catalanes on encara es mantinguin algunes incidències arran d'aquests aiguats. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs sí, a primera hora avui hem tingut més intensitat de la que seria habitual, però ara mateix, i segons ens confirma, el Servei Català de Trànsit no consta cap afectació per pluja i en general una afectació important. Està tallada la C-17 sortint de Barcelona, direcció Granollers, on, segons les primeres informacions, un camió hauria malmès les bigues del pont de Montcada. No consten ferits i s'estan fent desviaments al trànsit. I també el transport públic sí que continua interrompuda la circulació de l'R15 entre Pradell i Móra la Nova per aquestes pluges.
Doncs ara sí, voldríem saber quina és la previsió de les pluges per les pròximes hores, Francesc Mauri.
Hola, bona tarda, ara sí. Ha plogut de valent, encara plou amb ganes en alguns punts, 180 litres per metre quadrat a Falset, al Priorat. Destaquen els 108 de Cornudella de Montsant, els 104 de la Vilella Baixa, tot això, per tant, al Priorat, de ple, però també hem de destacar el 107 del pantà de Darnius-Boadella, i és en aquests dos extrems del país, l'àrea de les Terres de l'Ebre, potser alguns punts del Camp de Tarragona i també el quadrant nord-est de Catalunya, on els registres poden superar aquesta tarda, acumular sobre el que hi ha caigut, entre els 50 i els 100 més, i per tant, en alguns casos, en 24 hores adverteix Meteocat que es poden superar, sobretot aquí al Priorat, els 200 litres per metre quadrat. La cota de neu, 1.800 metres, fora d'aquests sectors, pluja minsa, tret del Prepirineu i cara sud-pirinenca, amb precipitació també una mica significativa. Per tant, previsió bastant densa.
De seguida provarem de parlar amb Protecció Civil perquè ens expliqui si hi ha mesures ja preventives de cara a aquestes noves pluges que s'esperen en aquesta zona. Això en un dilluns 15 de desembre, 10 dies i Nadal ja, que, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
També sabrem per què l'Ajuntament d'Olot no pensa implementar la zona de baixes emissions que està obligat a tenir a partir del gener.
El seu alcalde diu que si Olot és a la llista dels municipis on l'aire no és prou net, és per culpa de la variant.
No en vull ni parlar fins que no hi hagi la variant feta. Si no tenim la variant, què farem? Una zona de baixes emissions en un sector que el que ens portarà és que més trànsit es concentri en un altre?
Des de Tarragona ens explicaran una nova tècnica que, a través de l'anàlisi de les fulles per infrarrojos, permet predir quan serà el moment òptim per collir la fruita sense fer-la malbé.
Ho han treballat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, permetrà estalviar temps i tenir més i millor fruita.
I amb l'Anna Tiadell visitarem un nou obrador tèxtil que s'acaba d'obrir a Manresa. Es diu Taller Mil Fils i és un espai cooperatiu i comunitari.
Hi ha implicades entitats, administracions, petites empreses tèxtils i dissenyadores locals.
Agafar aquest relleu generacional que s'ha quedat una mica penjat. I per una altra banda, doncs aquest, no, el de revaloritzar el tèxtil pagant uns sous justos.
I quan faltin 6 minuts per les dues, tindrem, com sempre, els esports també. Què prepareu per avui, Eudald Serra?
Doncs falta una jornada de Lliga per acabar el 2025. El Barça tancarà l'any com a líder, però abans, demà, ha d'afrontar partit de Copa. 16ens de final a Guadalajara. Flick ha confirmat que Joan García no jugarà, però no ha aclarit si el seu substitut serà Ter Stegen o bé Stensner. El Girona acabarà la jornada encara en zona de descens, tot i la victòria de divendres, però té els mateixos punts, això sí, que el València i l'Osasuna, que marquen la permanència. El Lleida es va endur ahir el derbi de tercera federació contra el Mollerussa per 2-0. Els de Jordi Cortés no surten del descens, però sí que abandonen la posició de cuers, que ara ocupen precisament els de la capital del Pla d'Urgell. I a la demarcació de Tarragona, el Nàstic torna a la zona de play-off d'ascens a segona després de guanyar i el Cartagena per 2-0. És la tercera victòria seguida dels jugadors de Cristóbal Parralo.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez del control tècnic i avui l'Andrea Martínez del control central. Són la una i pràcticament 6 minuts. Comencem! Catalunya al dia. La pluja d'aquesta nit ha deixat 200 litres d'aigua en algunes zones del Priorat. Però, de moment, sense provocar desperfectes importants. Diem de moment, perquè veurem què passa les pròximes hores. S'han produït acumulacions d'aigua, també algunes esllavissades, s'ha activat el pla Inuncat i es demana prudència a les zones pròximes, a les rieres del Priorat, al Baix Camp i també a l'Ebre. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, per actualitzar, quina és la situació ara mateix aquí?
Doncs aquí continua plovent amb força. El tren de tempestes no ha deixat de regenerar-se en tota aquesta zona des de primera hora de la matina. I Protecció Civil acaba d'enviar fa una estona un SAlert als mòbils del Priorat, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre per aquesta gran acumulació d'aigua i risc de desbordament de rieres. Les constants pluges a la zona han fet baixar barrancs i rieres i, com deia, s'han recollit més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts de l'entorn de Falset i també de l'interior de la comarca. Falset ha estat un dels punts més afectats per aquests aiguats. L'alcalde Carlos Brull, amb qui parlàvem fa una estona, encara està revisant els punts més delicats. Ens deia que hi ha incidències en el subministrament d'aigua en algunes zones, però cap efecte greu i espera que hagi servit sobretot per recarregar aqüífers en una comarca que fa molts mesos que està afectada per la sequera amb el pantà de Siurana, per exemple, el 12%. Brull explicava que ha plogut gairebé un terç del que plou cada any.
És una tercera part del que ens cau un any. Evidentment, els aqüífers anirà bé, el que passa que sempre genera incidències. De moment, incidència greu, no n'hem hagut que patir cap, i el que sí que hem tingut és doncs, que tallar algun accés de camí cap a l'institut, perquè hi ha el barranc. Amb la brigada municipal estem revisant i, sobretot, doncs, intentant desembossar allò que havia provocat acumulació d'aigües i anar mirant tot el tema d'edificis municipals, etcètera.
Els aiguats han afectat també la línia R15 de Rodalies, que aquest matí està fent transport per carretera dels viatgers entre Tarragona i Móra la Nova. S'ha hagut de treure aigua també del pati de l'Institut del Falset, que fa una estona deia que suspenia les classes de la tarda. No consten actuacions per part dels bombers a la zona.
Doncs gràcies, Manel. Qualsevol actualització, micròfon obert aquí al Catalunya al dia. Fins ara.
Fins ara.
Doncs a aquesta hora podem parlar amb Sergio Delgado. Ell és sotsdirector de Planificació de Protecció Civil. Senyor Delgado, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, ens interessa saber a quines zones exactament s'han d'extremar les precaucions.
Sí, tenim dos focus, dos àmbits molt diferenciats. D'una banda, a la zona de les comarques del Priorat, Baix Camp i Ribera d'Ebre, sobretot Priorat i Baix Camp, on s'han registrat aquestes acumulacions de 200 litres en les últimes hores, i totes les rieres i barrancs baixen amb molta aigua. No només el Priorat on plou, sinó que alimenta les rieres, sobretot del Baix Camp. Aquest és un primer àmbit de risc important, on poden haver inundacions, on estem en contacte amb els municipis i també amb els serveis operatius per comprovar que no hi ha afectacions greus, però pensem que es podrien produir perquè es mantenen les pluges. L'altre focus és a l'extrem nord del territori, a l'altra banda, a la zona nord de l'Alt Empordà, on portem menys pluja, només 100 litres comparativament amb el sud, però aquí també tenim un avís que ens acaba de fer l'Agència Catalana de l'Aigua, un avís preventiu de risc hidrològic a aquesta zona, a totes les rieres i els cabals d'aquesta zona. Per tant, també molta precaució per la pluja que l'Albera va alimentant aquests cursos fluvials també de l'Alt Empordà.
Ara explicàvem que fa poca estona sonaven els telèfons mòbils a Priorat, a Baix Camp, també a l'Ebre. No sé si preveuen ampliar aquest desalert o estaria realment molt concentrat en aquestes zones que diu. No sé si a l'Empordà també s'ho havien plantejat o no.
Bé, en principi nosaltres a l'Empordà de moment ho descartem, però sí que demanem estar tothom molt atents i, evidentment, tota la mobilitat que sigui en camins, carreteres locals, on pugui haver-hi acumulació d'aigua o puguin creuar barrancs o rieres o iguals, doncs evitar-ho. Però aquí, de moment, no hem enviat aquest alert, no el descartem perquè podria passar com aquest matí, que semblava que les pluges, segons la informació del Servei Meteorològic de Catalunya, es retiraven i doncs s'han reactivat i ens han tornat a fer créixer les rieres i és el motiu pel qual fa poc més de mitja hora hem enviat aquesta alerta als telèfons mòbils. Per tant, avui és un dia que en aquests extrems del país, en general a tot el territori litoral, cal estar molt atent a la situació meteorològica, als avisos que fem des de Protecció Civil, a la situació de les lleres i en general tenir precaució, amb especial contundència amb aquests dos focus que comentàvem.
Ara que parlava de rieres, n'hi ha alguna que els preocupi especialment?
Ens preocupa sobretot el Baix Camp, ens preocupa la situació també de la comarca en general del Priorat. Són cursos fluvials petits, moltes vegades que baixen secs i que ara hem vist, i ens ho han confirmat els municipis, com han crescut de forma sobtada, han baixat a mig matí quan ha deixat de ploure, han tornat a pujar en aquests moments per les noves tongades de pluja, i aquesta serà la tònica, i on volem posar el focus és precisament en aquestes rieres, barrancs, torrentades, que normalment baixen sense aigua i que avui portaran aigua i poden produir aquests creixements sobtats, i quan parlem de sobtats és pocs minuts, que passi d'estar sec a portar aigua, i recordem que només necessitem menys de mig metre d'aigua, no cal un gran calat d'aigua per emportar-se un vehicle, per molt gran que sigui. Per tant, cuidado amb travessar aquestes rieres.
Sobretot aquesta tarda potser preocupa la mobilitat, arran també de la sortida de les escoles, els pares que s'hagin de desplaçar. Tenen previst algun dispositiu? Han fet algunes recomanacions als alcaldes de les zones afectades?
Sí, aquí estem en contacte amb els municipis. Per exemple, en el cas de Falset s'ha avançat la sortida escolar a les 15 hores perquè puguin recollir els infants de forma segura, i en general sí que aquelles persones doncs, que per recollir aquests infants tinguin problemes de mobilitat, que evitin aquesta mobilitat, perquè en els centres educatius estaran, diguem-ne, en seguretat i vetllaran per la seva seguretat i per la seva custòdia mentre no arribin els pares. Demanem que ningú es posi en situació de risc per intentar arribar ni a casa, ni a un domicili, ni a l'escola, etc. Que tothom tingui aquesta precaució. Recordi la instrucció d'en aquestes comarques, Priorat, Baix Camp i Ribera d'Ebre, sobretot Priorat i Baix Camp, doncs evitar aquesta mobilitat innecessària. Innecessària vol dir que no sigui inajornable i que s'hagi de fer de forma urgent en aquest moment.
I allò que sempre diem, que les escoles són refugis, són llocs on segur que no deixaran el nen al carrer, sinó que esperaran que els pares puguin arribar.
Evidentment.
Senyor Sergio Delgado, sots director de Planificació de Protecció Civil, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, moltes gràcies, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs un Catalunya al dia, avui molt centrat en aquestes zones, el Priorat, el Baix Camp, també la Ribera d'Ebre per aquestes pluges. Molta atenció, ara ho sentíeu, amb les rieres, també a l'altre extrem de Catalunya, a l'Empordà, perquè hi ha risc hidrològic per les quantitats d'aigua que també s'hi puguin acumular. Però seguim endavant amb altres qüestions, com per exemple que Olot es revolta contra la decisió del govern de mantenir la ciutat a la llista de municipis que han d'implementar la zona de baixes emissions aquest any que ve. I avisen que no la faran mentre que la variant no estigui feta. Una variant, Girona Clara Jordan, que fa dècades que es demana i que en teoria, s'hauria de començar a construir l'any vinent.
Sí, l'alcalde Agustí Arbós considera que la inclusió d'Olot a la llista és injusta i que si els nivells de contaminació se superen és perquè la ciutat suporta un trànsit que no hi seria si la variant fos una realitat.
No implementarem una zona de baixes emissions Olot i que no en vull ni parlar fins que no hi hagi la variant feta. Si no tenim la variant, què farem? Una zona de baixes emissions en un sector que el que ens portarà és que més trànsit es concentri en un altre. Per travessar Olot tens pràcticament dues alternatives, si ets un vehicle. Pots passar pel centre o pots passar per l'Avinguda de Sant Jordi. Què fem? Si tanquem una d'aquestes vies o limitem alguna d'aquestes vies, el que estarem fent és congestionant encara més l'altra. Quan amb un ens estan passant 22.000 vehicles al dia i a l'altre 18.000.
Per això Arbós ja ha fet arribar el seu malestar a la Generalitat. Fa dues setmanes, recordem-ho, el govern va revisar la llista de municipis que tenen entre 20.000 i 50.000 habitants que hauran de tenir la zona de baixes emissions implementada l'any vinent, per tant, per d'aquí 15 dies. De les comarques de Girona han sortit de la llista perquè ha millorat la qualitat de l'aire Figueres, Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols, però Olot, juntament amb Salt i Banyoles, hi continuen sent. Segons el calendari previst pel govern, si no hi ha entrebancs, les obres de les variants d'Olot i les preses haurien de començar el segon trimestre de l'any que ve.
Gràcies, Clara. Un quart de dues del migdia. L'economia catalana ha crescut un 2,4% al tercer trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat, això segons dades de l'Institut d'Estadística. En aquest augment del producte interior brut destaquen l'impuls del consum de les llars i també la inversió. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Sí, el consum familiar s'ha incrementat l'últim any un 3,7%, una dècima més que el trimestre anterior. L'IDESCAT, però, subratlla l'especial rellevància de la inversió, amb un creixement interanual del 6,9%, 5 dècimes superior a la del trimestre anterior. Destaquen les inversions en béns d'equipament i construcció. Tots els sectors econòmics incrementen la seva activitat, liderats per l'agricultura. Les exportacions també augmenten un 4% interanual. Aquest creixement de l'economia catalana del 2,4% al tercer trimestre queda però 4 dècimes per sota del conjunt de l'economia espanyola i supera en 8 dècimes la mitjana europea.
I des d'avui ja es pot tornar a sortir a caminar, a córrer o anar en bicicleta pel segon perímetre de l'epicentre del brot de la pesta porcina a Collserola. És la zona compresa entre els 6 quilòmetres de radi al voltant de Cerdanyola, per on encara no es podia passar i no es pot passar, i els 20 quilòmetres on preventivament també es va prohibir el pas. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. Fins i tot on es flexibilitzen les restriccions no s'aixequen del tot. Es permeten les activitats al medi natural, sempre que siguin amb grups petits i que no suposin creuar Collserola d'una banda a l'altra. També es pot anar a la carretera de les Aigües o fer excursions per la zona de Barcelona, però continua prohibit fer curses o activitats escolars i la majoria d'aparcaments de la serra estan tancats. Carme Rossell, experta en gestió de fauna salvatge i assessora del govern en el control de brot de pesta porcina, ens explica per què s'han pogut permetre aquesta flexibilització després d'un primer moment de tancament total.
Ara, després que ja s'ha fet cerca, que s'han analitzat animals morts de molts llocs i tot, sembla que amb tota la prudència doncs podem relaxar una mica més les mesures d'accés al medi natural en aquest radi més allunyat del foc.
El radi de 6 quilòmetres al voltant de Cerdanyola, a la zona 0 del brot, on s'han localitzat els 16 positius, l'accés continua totalment prohibit. És on els agents rurals i la UME estan fent les captures de senglars amb aquest objectiu que ens comentava Rossell.
Que és una espècie de tallafocs que evitarà que altres senglars puguin morir del mateix, també. La malaltia, que és una febre hemorràgica devastadora, provoca unes hemorràgies internes brutals. No? Llavors, estem fent això per protegir que no morin altres senglars, també.
Rossell no s'atreveix a fer una previsió de quant temps podem trigar a contenir la malaltia. Està convençuda que les coses s'estan fent bé, però en recorda que dels 14 països d'Europa on ha entrat, només ho han aconseguit 3. Suècia, Bèlgica i la República Txeca. El que passa és que en aquest últim cas els ha rebrotat. Els que han anat més ràpid, els suecs, han trigat un any, la resta més de 2.
Dos milions
Doncs aquesta és la recaptació de la Marató de 3CAT, més de 9.700.000 euros que es destinaran a la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. I aquesta xifra, encara provisional, de 9.700.000 euros, és la més alta de les últimes 5 edicions, però encara pujarà més perquè les donacions es poden fer fins al 31 de març. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ha estat possible gràcies a un programa conjunt teleràdio de 3CAT de 17 hores amb múltiples testimonis i també per milers d'actes arreu del país. Un fet que agraïa en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio al director de la Fundació La Marató, Lluís Bernabé.
Gràcies per oferir el vostre valentíssim testimoni, pel vostre temps mobilitzant-vos com a voluntaris, organitzant i participant en activitats, en centenars d'activitats populars. Gràcies per ajudar un cop més a transformar les esperances de milers de milions de persones amb càncer en la realitat de poder-se curar a través de la recerca.
Aquesta ha estat la sisena vegada que la Marató es dedicava a la recerca sobre el càncer, una malaltia que a casa nostra tindran un de cada dos homes i una de cada tres dones. Al febrer s'obrirà la convocatòria perquè els grups de recerca presentin els seus projectes per rebre part de la recaptació d'aquesta edició. I pel que fa als donatius, encara es poden fer a través del web 3cat.cat/marató, el bízum 33333 i per transferència bancària.
Doncs això, fins al 31 de març encara teniu temps. I un estudi de l'Hospital Clínic i l'Agència de Qualitat i Atenció Sanitària sobre Salut Mental revela que les prescripcions d'antidepressius van augmentar, atenció, un 400% des del 2010 fins al 2019 a Catalunya. Unes xifres que són d'abans de la pandèmia i que, segons els investigadors, ara, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Ara poden ser molt més altes, fins i tot.
Exacte. L'estudi s'ha fet sobre una població d'1,4 milions de persones amb trastorns mentals i sense trastorns mentals. I ha revelat que durant aquests 9 anys han pujat han doblat pràcticament les visites a l'atenció primària per problemes de salut mental. El doctor Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquiatria del Clínic, assegura que les prescripcions de psicofàrmacs, més de 67 milions en 9 anys, es fa correctament, però que moltes vegades el motiu és la falta de psicòlegs o psiquiatres.
Jo crec que la prescripció podria millorar si tinguéssim un accés més bo a l'especialista i més disponibilitat de psicoteràpia, perquè llavors podríem esperar una mica a veure si amb una intervenció psicològica milloren sense necessitat de donar un medicament.
L'estudi també conclou que les persones amb trastorns mentals tenen un nivell d'ingressos més baix, tenen més malalties com la diabetis o l'obesitat i risc, per tant, cardiovascular i també fumant més.
Té menys nivell socioeconòmic, això la interpretació sempre és bidireccional. No vol dir que la pobresa porti a pitjor salut mental exclusivament, sinó també que la pitjor salut mental potència la pobresa, van les dues direccions. I que després les persones amb trastorns mentals tenen pitjor salut física. Això és molt important.
I és per això que les persones amb problemes de salut mental utilitzen el doble els serveis de salut que els ciutadans que no tenen aquest tipus de trastorns.
Gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
No sé si sabeu què és la porofòbia. És el rebuig i l'odi cap a les persones en situació de pobresa i sense llarisme. Doncs bé, la porofòbia persisteix 20 anys després de l'assassinat de Rosario Endrinal, una dona que dormia en un caixer automàtic i que tres joves van increpar i cremar viva sense cap motiu. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, l'Audiència de Barcelona va condemnar dos dels agressors a 17 anys de presó per assassinat amb traïdoria, mentre que el tercer implicat, menor d'edat, va rebre una pena de 8 anys d'internament. Va ser un cas que va visibilitzar per primera vegada la porofòbia i que anys més tard va contribuir a la inclusió com a delicte d'odi al Codi Penal. Tot i això, experts en drets socials, seguretats i polítiques públiques alerten que, malgrat que aquests fets permetessin incloure la porofòbia com a delicte d'odi, el rebuig cap a les persones sense llar continua present. Quatre experts en l'àmbit ho han afirmat avui en una jornada organitzada pel centre d'acollida ACIS, coincidint amb el 20è aniversari de l'assassinat de Rosario Endrinal. Des de l'entitat denuncien que molt moltes agressions quotidianes contra persones sense llars queden impunes i que sovint no es denuncien per por o normalització de la violència. Assis també ha alertat del fort creixement dels discursos d'odi reforçats per narratives individualistes, l'extrema dreta i les xarxes socials. Els experts també han posat el focus en el sensellarisme femení, cada cop més invisibilitzat. De fet, a Catalunya, el percentatge de dones sense llar gairebé s'ha duplicat en l'última dècada. En aquest context, Assis ha presentat la Llar Rosario Endrinal, un recurs que oferirà allotjament estable a dones en situació de sensellarisme cronificat.
I fa un mes a Mollerussa, desenes de joves van protagonitzar dues baralles multitudinàries a l'entorn de l'estació de trens. Uns incidents que van quedar enregistrats i que van tenir un ressò important a les xarxes. Doncs bé, avui hem sabut que els Mossos han detingut 9 dels suposats implicats en aquestes baralles. Estela Busoms, la majoria són menors d'edat.
Hola, bon dia. Sí, en concret, 7 dels 9 detinguts. I un conflicte personal entre dos d'aquests menors, un de Mollerussa i l'altre de Tàrrega, seria l'origen de les baralles i la resta s'hi van afegir. Així ho ha determinat la investigació policial, que va arribar a identificar 28 persones relacionades amb els fets. Durant les baralles s'hi van exhibir armes com un bat de beisbol d'alumini i una navalla que més tard va aparèixer al pati d'un habitatge pròxim. A més, també s'han detingut dos joves acusats d'aprofitar l'enrenou que es va generar durant els incidents per robar una bossa de mà i una motxilla.
Cinc minuts per arribar a 2:15. Avui fa 100 anys que el rei Alfons XIII va concedir la categoria de ciutat a l'Hospitalet de Llobregat. Per commemorar-ho, el rei Felip VI és a aquesta hora de visita a la segona ciutat del país, on ha destacat el pes que ha anat guanyant aquest municipi. Hospitalet de Llobregat a Nascura, amb el suport tècnic de David Mendoza. Anna, bon dia.
Bon dia. El rei ha arribat a l'Ajuntament de l'Hospitalet pocs minuts abans de les 11. L'han rebut el president Salvador Illa, l'alcalde David Quirós, la presidenta de la Diputació Lluïsa Moret i el delegat del govern, Carlos Prieto. A l'Ajuntament, Felip VI ha saludat els membres del consistori i els exalcaldes José Corbacho i Núria Marín. Tot seguit han visitat el Mercat de la Florida i el nou centre de transformació digital La Florida 6.0. Allà, el rei ha destacat el paper de la ciutat com a segon motor econòmic de Catalunya.
Les grans àrees metropolitanes d'Europa, les que mejor funcionen, són com vasos comunicantes. El crecimiento de una ciudad está ligado al crecimiento y la prosperidad de las ciudades contiguas. Y en ese equilibrio l'Hospitalet està llamada a jugar un paper protagonista.
Durant la visita, l'alcalde David Quirós li ha explicat al rei els projectes estratègics que definiran el futur de l'Hospitalet.
Gràcies, Anna.
Gràcies, adéu, bon dia.
I l'alcalde d'Alcanar, el Montsià, Joan Roig, deixarà aquesta mateixa setmana al càrrec. En una carta de renúncia publicada a les xarxes socials, justifica la decisió pel desgast de la gestió de les inundacions que hi ha hagut els últims 6 anys. El vam sentir en les últimes inundacions fortes de l'Ebre, parlant molt clar. Tortosa, Jordi Barranca, quan es farà efectiu aquest relleu al capdavant de l'alcaldia d'Alcanar?
Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, la intenció és que aquesta mateixa setmana es faci oficial la renúncia a l'alcaldia i que tot es tira la setmana vinent i hi hagi el nou ple d'investidura. Com bé dius, Roig assegura que és el desgast físic, però sobretot mental, el que el porta a deixar l'alcaldia després de 7 anys, un temps en què ha gestionat tots els aiguats que ha patit el municipi, l'últim, el del 12 d'octubre, a partir del qual s'ha començat el procés per desallotjar 10 habitatges de la zona del Canaplatja. Ja fa uns dies que se sabia que deixaria el càrrec, però ha estat en aquesta les últimes hores quan ha publicat la carta a les xarxes socials anunciant-ho.
Catalunya al dia.
Quan falten 15 dies per l'entrada en vigor de la norma que obliga a portar una balisa lluminosa connectada a la DGT, es multipliquen per 10 les vendes d'aquests dispositius. En botigues en línia, com ara Amazon, és número 1 en vendes a la secció d'automoció. És un senyal lluminós que substitueix a partir de l'1 de gener els triangles i van anar tot drap les vendes, Mònica?
Exacte, si s'estan disparant, Alejandro González és el cap de màrqueting del fabricant Netum Solutions, que comercialitza la balisa més venuda.
Sí, hemos notado un pico muy importante, eso, ya justo relacionado con Black Friday. Bueno, estaremos cerca de los 2 millones de unidades y una facturación aproximada superior a los 30 millones de euros, más o menos, donde el mercado online supone un 30%.
A veure, perquè hi ha hagut picaresca també en alguns punts de venda on es comercialitzen balises sense connexió amb la DGT. Com podem comprovar, si és que ja en tenim alguna, que no ens enganyin?
Doncs mira, a la pàgina dgt.es pots mirar si hi ha figura, si figura la referència. Ignacio Palmer és el responsable de comunicació d'Erum Vial, fabricant amb seu al coll.
Cada dispositiu du una eSIM que és d'IoT, perquè això no va per la red mòbil. La gent té que oblidar-se de que això va ja per les diferents operadores, està contactat amb els operadores, però va per una baixa freqüència. Per tant, té més cobertura que el que és la red mòbil, i no n'hi ha problema en aquestes carreteres on no n'hi ha cobertura de mòbil, la BCG sí que té cobertura.
La DGT recorda que, tot i que els primers dies no es multarà la sanció per no portar-lo a la guantera, és de 80 euros.
I el que costa aquest llum d'emergències és entre 35 i 50 euros. Un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat una nova tècnica que permet predir el punt òptim de maduració de la fruita sense necessitat d'acollir-la ni tan sols tocar-la. És un sistema que evita malmetre el producte i que permet gestionar millor les collites per fer-les en el punt ideal en funció de les necessitats. Manel Sastre, com funciona exactament aquesta tècnica?
Mira, l'estudi dona resposta sobretot a un repte que és molt habitual al sector de la fruita. Les tècniques tradicionals per avaluar la qualitat, com mesurar la fermesa o el sucre o l'acidesa, requereixen recollir i analitzar mostres, i això implica la destrucció d'una part de la producció que ja no es pot comercialitzar. Doncs bé, amb aquest sistema s'analitzen les fulles que són a tocar de la fruita amb una tècnica que permet tenir tota la informació sobre l'estat de maduració sense fer malbé el fruit. Daniel Schorn és investigador de la URB.
Esta medida lo que hace es hacer incidir un rayo de luz infrarroja y obtienen la vibración de las moléculas que hay dentro de la hoja, ¿vale? Y a través de modelos matemáticos lo que hacemos es correlacionar la información química que hay en esa hoja con la informació del fruit més cercano.
L'estudi per validar la nova tècnica s'ha tastat en una explotació comercial de nectarines Artesa de Lleida, al Segrià, on es va fer un seguiment de les fulles durant 11 setmanes. Amb aquesta tècnica, el pagès pot monitoritzar el punt òptim i millorar la gestió de tota la planificació de la collita.
Podem medir totes les hojas que queramos y además me permite que toda la nectarina se quede en el árbol, que el agricultor recogerá en el punto que lo considere oportuno. Además, lo puede hacer por pasadas, que pueda decir, vale, pues yo ahora voy a analizar todas las hojas de la parte superior del árbol para ver si puedo hacer la recogida de la parte superior y luego de la parte inferior del árbol.
Tot i que cal continuar perfeccionant els models, especialment per millorar l'estimació de propietats com l'acidesa, els investigadors en destaquen l'enorme potencial que té aquesta metodologia per estalviar temps, producte i elevar la qualitat de la fruita disponible al mercat.
L'empresa de Bot, això és a la Terra Alta, multiplicarà per 10 la seva producció d'olives de taula. Això ho farà gràcies a una subvenció de 3 milions d'euros, atenció, dels fons de transició nuclear. Això els ajudarà a construir una nova nau industrial. La inversió total supera els 5 milions d'euros. Tortosa, Jordi Barranca, exactament què faran?
Doncs mira, el que faran és una nova planta de producció al mateix poble de la Terra Alta, és a dir, a Bot. Estem parlant de l'empresa Blaiperis, ara és una petita empresa de 4 treballadors que pot arribar com a mínim als 20, és a dir, multiplicar per 5 amb aquesta nova inversió. Per l'empresa, que és un dels referents en el sector de l'oliva de taula aquí al país, l'objectiu és valoritzar aquest producte, concretament l'oliva amb peltre. És per això que asseguren no tenia sentit fer la inversió en un altre punt. Àlex Peris n'és el gerent.
L'oliva de taula sempre es valora molt més que l'oliva d'oli. L'oliva d'oli es pot pagar a 40 cèntims o 30 cèntims al quilo, i en canvi l'oliva de taula aquest any s'hi han comprat sobre l'euro. Fàcilment, doncs, és el doble, no? I en varietats com l'empeltre pot ser el triple.
Per fer aquesta nova nau industrial és bàsic desencallar la urbanització del polígon industrial, un projecte que es va engegar el 2008 però que no es va fer mai. Ara n'està parlant l'Ajuntament amb l'Incasol. Núria Molet n'és l'alcaldessa.
També hem estat valorant la possibilitat de fer una urbanització parcial, i això és una cosa que s'està acabant d'estudiar. El feedback que ens està donant per part del govern és que s'apostarà per assegurar que este sòl industrial a la zona afectada pels fons Secreo.
Ara mateix l'oferta de sòl industrial a la comarca de la Terra Alta és molt reduïda.
Girona s'obre la porta perquè la construcció del futur Hospital Josep Trueta i el Campus de la Salut no comporti la desaparició del Parc Jordi Vilamitjana. En aquests terrenys s'hi volien fer 400 pisos i la Generalitat ha proposat a l'Ajuntament fer-los en un altre lloc. Girona, Fèlix Martín, què ha provocat aquest canvi de parer?
Hola, bon dia. Doncs, d'una banda, el rebuig frontal dels veïns i l'amenaça de portar el projecte al jutjat i provocar un endarreriment en el calendari d'obres. Ara la Generalitat ha ofert la possibilitat de traslladar l'edificabilitat al polígon industrial de Mas Xirgú, també al sud de Girona, i l'Ajuntament accepta estudiar l'alternativa, sempre que, això sí, no hi hagi retard en les obres, segons ha dit aquest migdia l'alcalde Lluc Salelles a Girona FM.
El primer punt de tot l'acord és que no comporti cap endarreriment. Si qualsevol tipus de moviment impliqués un endarreriment, doncs llavors no hi hauria, diguéssim, cap més abans, perquè les dues parts entenem que la prioritat és el campus.
I els veïns que hi diuen, doncs, estan satisfets, però l'expectativa de declaracions a Catalunya al dia de la portaveu de la plataforma El Parc no es toca, Anna Ballestero.
Veiem com es comença a escoltar el veïnat, una lluita que hem estat fent durant un any i mig, i, per tant, sens dubte, és una molt bona notícia. Ara, prudència. Vull dir, fins que això no estigui escrit, fins que això no estigui firmat, hi hagi una garantia legal de que això és així, de que això serà així, nosaltres seguirem defensant el parc.
Les obres del nou campus de salut de Girona volen que comencin el 2028 i que es prolonguin com a mínim 3 anys.
Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
I una mica més tard del que és habitual, perquè ja són 2:45. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ens aturem un moment per repassar les notícies més vistes, més clicades a la web i al 3catinfo.cat.
Doncs sí, mira, volia preguntar si saps quines plantes nadalenques es poden agafar del bosc i quines no es poden tocar.
És a dir... en sé algunes que no, segur, però segur, no et sabria no? dir quines sí. Mira, jo, per si de cas, no agafo
boix res. Grèvol, per... sí, és una bona opció. Boix grèvol, doncs...
això no, prohibidíssim,
prohibit.
No?
Abets, prohibit.
Clar.
Atenció, perquè recol·lectar plantes protegides com aquestes doncs pot comportar sancions de fins a 100.000 euros. Per tant, atenció, llegiu bé la notícia. Aquí veureu, per exemple, que el boix grèvol no es pot collir, com dèiem, que el galzaran i el vesc es recomanen no fer-ho. També veureu què passa amb la molsa, vull dir que és una notícia interessant per aquests dies. Si aneu al bosc, especialment amb criatures, doncs atenció amb agafar o no agafar...
Bueno, i ara que s'ha posat així de moda anar a buscar el tió als boscos,
això
no?
Sobre els tions no diu res. I... això sobre els tions no diu res, la notícia.
Poden agafar o no es poden agafar.
Entenc que si és un tió, en aquestes circumstàncies sí que es pot agafar.
Doncs va, molt interessant tenir un compte tot plegat. Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem fa un any de la mort d'Isaac Andic, del fundador de Mango, va caure per un barranc a Collbató, com sabeu. De fet, a la web del 3Cat Info també podeu llegir aquest article sobre accident o homicidi. Com sabeu, un any després, doncs, els interrogants sobre la mort d'Isaac Andic continuen. Hi ha una investigació oberta, la causa és secreta, no es descarta doncs, que això, doncs, que se citi a declarar a Jonathan Andic, que era l'única persona, el seu fill, que l'acompanyava en aquesta excursió. Un any després, doncs, encara és un cas amb molts interrogants.
Molt bé, Marc, doncs fins demà. Gràcies.
Molt bé, fins demà. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
El Pallars Sobirà recupera 150 hectàrees de pastures en 2 anys gràcies a un projecte europeu que ha actuat als municipis de Soriguera, de Llavorsí, d'Alt Àneu i de la Guingueta d'Àneu. S'han desbrossat terrenys, s'hi han fet tales selectives i també accions per afavorir el relleu generacional. L'objectiu, reforçar la ramaderia extensiva. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Doncs aquest projecte, anomenat BEEP, s'ha fet sobretot a través de dues tècniques, el desbrossament i l'adevesament, que és convertir el bosc en devesa. Ens han donat més detalls al ramader i alcalde de Soriguera, Josep Lluís Piqué.
Bàsicament són es d'escoves i ginebre, d'arbustos baixos, que estan molt brutes, que llavors allí no se hi fa l'herba. Llavors amb el tractor se passa amb la desbrossadora i queda tot nen, i llavors a la primavera tornarà a pujar l'herba. I en alguna altra zona se fa tallada selectiva.
L'alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, n'explica els objectius principals.
Que sobretot a cara en un futur que tinguem pastures on els nostres ramats hi puguen menjar sense cap complicació.
Aquestes actuacions contribueixen a un model productiu més sostenible sostenible amb zones de mosaic, que eviten incendis i, a més, afavoreixen la gestió dels recursos biològics de muntanya. En aquest sentit, el seu coordinador i tècnic forestal, Vicenç Zurriaga, explica que ara caldrà la coordinació amb el sector ramader.
Que hi hagi una càrrega forta ramadera amb aquests trossos que s'han desbrossat, perquè, si no, després a la llarga també acaba tornant a sortir això, que és inevitable, però si hi ha més animals i hi ha més pressió, doncs tardarà molt més que si no se li va.
El projecte, dotat amb uns 200.000 euros, ha permès recuperar 150 hectàrees, però l'objectiu és que en un futur s'arribi a les 570 hectàrees.
Doncs mireu, seguim parlant de recuperació i de relleu generacional perquè Manresa acaba d'estrenar un nou obrador tèxtil cooperatiu i comunitari. Es diu Tallers Mil Fils. Al darrere hi ha implicades diverses entitats socials, administracions, també dissenyadores locals i petites empreses tèxtils. La Nàtia Dell, la nostra corresponsal al Bages, ha anat fins al taller per conèixer de primera mà aquesta iniciativa.
Vull cosir-te tots els botons. Vull fer-te la vora dels pantalons.
Entrem a la botiga Taller, al barri de Vall d'Aura. Ens rep el Pau Collado de la Comunalitat Urbana de Manresa.
Pau, estem en aquesta botiga que antigament hi havia una empresa històrica tèxtil de Manresa. I què vau fer vosaltres? L'heu salvat?
Doncs sí, aquí és l'antic taller Tulleuda. Vam començar a prospeccionar amb diferents dissenyadors del sector que ens van explicar una mica les grans problemàtiques de relleu generacional, tancament de tallers. Vam crear tota una sèrie de sinergies amb diferents dissenyadores del territori i petites empreses de confecció, també administracions que ens van donar suport i també experts sectorials, entre els quals el mateix propietari del taller, que estava molt interessat en que el taller pogués tirar endavant i no es tanqués, no? Sinó que la feina tota la vida pogués seguir endavant.
L'antic propietari, l'Albert Tulleuda, fill de sastres, va endarrerir la jubilació un parell d'anys esperant l'oportunitat.
Jo estic molt content perquè em segueix pràcticament no la mateixa feina, però quasi. No s'ha perdut unes instal·lacions que estaven funcionant i estaven bé, uns clients i tot, i era el que volia i ho he aconseguit.
En serveis de confecció, també fan disseny de confecció pròpia i també fan coworking i també fan tallers.
Doncs estic tallant uns necessers que confeccionarem per aquest punt de venda que acabem d'obrir. Productes fets aquí i de quilòmetre zero.
La Carla Garcia és una de les sòcies.
Petites marques que buscaven tallers de confecció a prop, que no haguessin de moure's fins a Igualada o fins a Mataró. També és un lloc on mostrem peces que han estat confeccionades aquí, que són productes, diguéssim, de línies pròpies nostres.
Ens ensenyes una mica què hi ha dins?
Sí, el punt de venda està unit físicament amb el taller de confecció, no hi ha cap mena de barrera ni de porta. I aquí doncs tenim l'Andrea, que és patronista també, el Mudo, que també és un altre dels socis, i el Hakim, que ara mateix estan fent doncs mostres per una marca d'aquí de Manresa, que és Montmerlé.
El Mudo és originari del Senegal. Què estàs fent?
Ahora estoy cosiendo una bolsa, un monedero, cosiendo la cremallera. Tenía un taller en Senegal, pero ahora estoy aquí con mil fets porque me gusta.
I el Hakim, del Marroc.
Cooperativa, molt bé. Yo coser a Marruecos 15 años. Yo contento con la oportunidad.
També hem parlat amb l'Andrea, que és patronista.
Una il·lusió de que les coses poden anar diferent en el món del tèxtil, no? Dintre del sector. El que sempre m'he trobat és que les condicions laborals no són molt bones, no? El nivell de salari, sobretot, fa molt fred, no està preparat, la infraestructura és molt grossa i ets una mica com un número, no? I aquí, doncs, d'alguna manera, som família, ens cuidem els uns als altres i aportem com una sèrie de valors que en altres llocs no els he trobat.
Taller Mil Fils, una nova iniciativa a Manresa que representa un nou model de relocalització productiva i d'emprenedoria comunitària al territori.
Poc més de 2 minuts per arribar a 2:45. La Cerdanya vol visibilitzar les emprenedores de la comarca amb un catàleg i apareixen 15 projectes empresarials de tot tipus, però amb una cosa en comú. Tots estan liderats per dones. Lles de Cerdanya, Joaquim Albalate, bon dia. Amb quin objectiu, això?
Bon dia, doncs vol donar a conèixer el talent femení de zones rurals i justament denunciar els reptes afegits en què es troben aquestes dones. Cristina Rutellà és la vicepresidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya.
Posar sobre la taula les dificultats que té emprendre a la nostra comarca i més sent dona. Viure en un entorn rural doncs ja té les seves pròpies dificultats, doncs sent dona encara una mica més, perquè el món rural o el món en general ha estat pensat per homes. I això és una miqueta el que estem intentant canviar.
En aquest catàleg, que es dirà Emprenedoria té nom de dona, hi apareixen 15 dones que tenen negocis de tot tipus. Artesanes, arquitectes, botigueres, veterinàries o dentistes, per exemple. Una d'elles és la Isabel Alós, que és la propietària de Caliu Cerdanya, un servei de neteja i manteniment.
És una ajuda. També et trobes a persones, no?, en el mateix moment i amb les mateixes angoixes, i la veritat que ho valoro al 100%. I més en aquestes comarques que estem com una mica apartats, no?, i que sembla que visquem en un paraís, però no parem de treballar i tenim una vida molt normal com tothom.
La iniciativa també ha servit per teixir xarxa i que totes aquestes emprenedores puguin compartir experiències. El catàleg serà en format digital, s'està acabant de perfilar i es podrà consultar a la web del Consell Comarcal i també en forma de vídeos a les seves xarxes socials.
Notícies per al sector editorial català. Tot i que tanca aquest 2025 amb un creixement moderat del 4%, torna a tenir xifres molt bones que consoliden el llibre com una de les principals opcions d'oci cultural. Els joves, una vegada més, són la clau de volta de tot això. Montse Camps.
Sí, el 2025 la lectura entre els joves d'entre 14 i 24 anys ha crescut un 15%, segons explica el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis. I una raó bàsica és que pels joves la lectura ja no és un plaer solitari, sinó un plaer compartit per les xarxes socials.
Cada cop més ens trobem amb les selfies de les portades dels llibres. És veritat que nosaltres hem fet un gran esforç per fer atractiu el llibre per la gent jove, amb els cantos tintats o amb les portades atractives, amb aquesta, diguéssim, tendència que hi ha de la literatura fantàstica i romàntica.
També ha crescut la ficció per tot tipus de lector en un 12%, tant en català com en castellà, i el còmic. En canvi, el llibre de butxaca i el de no ficció s'han estancat. El creixement del 4% queda lluny del 10% de l'any anterior, però amb tot, a l'espera de la campanya de Nadal, la facturació estarà al voltant dels 320 milions d'euros. Tot i les bones dades, el gremi està molt preocupat per l'ús il·legal de continguts editorials per entrenar sistemes d'intel·ligència artificial sense demanar permís, i denuncia l'administració pública.
L'administració pública, que ha llançat un programa d'intel·ligència artificial en espanyol i en les quatre llengües de l'Estat, s'ha alimentat també de continguts que no són legals. Estem parlant-ho amb l'administració, sobretot amb el Ministeri de Transformació Digital.
Tot plegat, dades que es fan públiques hores abans que se celebri la nit de l'edició, la trobada anual del sector editorial que aquest any entrega el Premi Atlàntida al mestre, pedagog i filòsof Gregorio Luri.
I ara anem fins al Pla d'Urgell per parlar-vos dels gegants més antics de Linyola. Són en un taller especialitzat que els està restaurant. Estem parlant de Valeri de Golifàs i de Griselda de Mascansa, que abans de ser rehabilitats han passat pel CAP de Mollerussa, pel Centre d'Atenció Primària de Mollerussa, on se'ls ha fet radiografies per fer-ne un diagnòstic acurat de com estaven. Lleida, Pere Joan Álvarez, tot plegat sota la mirada curiosa dels pacients que eren en aquest CAP també, no?
Hola, bon dia, Estel. Doncs ja t'ho pots imaginar, no es veu cada dia que en un centre de salut entrin els caps d'uns gegants. I és que calia saber com estaven les figures per dins. Tot plegat després de detectar esquerdes al coll de tots dos. La cap de colla, Meritxell Queral, parlava així del pas pel centre de salut de Mollerussa.
Clar, radiografies a un gegant. Tu plantegis i dius, a veure. Vam anar a fer les radiografies gràcies al CAP de Mollerussa. És per veure el que hi ha a dins. Lo divertit va ser que vam descarregar els gegants a l'entrada del CAP i vam entrar per urgències i hi havia gent allà esperant-se. Les cares que vam fer van al·lucinar. Tota una aventura.
Els treballs consisteixen a fer aflorar els bustos originals que amb els anys van quedar amagats a l'interior per intervencions posteriors. Sentim Aleix Valls, gerent del taller a Vall de Reus, que n'està fent la restauració.
Valorar què tenim original, què tenim afegit, poder eliminar tot allò que no sigui original, vull dir, si es pot treure, ho traurem, i recuperarem doncs, en aquest cas el rostre i aquesta imatge doncs, més original o més genuïna d'ambdues obres.
La regidora de Cultura de Linyola, Roser Torres, assegura que els gegants són un símbol d'identitat del poble.
Per Linyola representen és un símbol de tradició catalana i que uneix diferents generacions.
També s'ha iniciat un estudi per saber-ne l'antiguitat. De moment, la primera referència que s'entés de fa 126 anys.
Catalunya al dia.
Doncs quan falten 11 minuts per arribar a les dues, és moment de reivindicar la cuina tradicional catalana, el seu valor patrimonial, i ho fem, com sabeu, els dilluns amb la Paula Molés. Paula, benvinguda.
Què tal, Estel? Ben trobada,
sobretot. Et podem sentir, sempre ho recordem, cada diumenge a la una del migdia, a un restaurant Caníbal a Berlín. I avui un plat que fa Nadal, perquè és el que toca aquesta època, no? Parlar de Nadal, però que concretament ens transporta al Berguedà.
Sí, parlem avui de l'escudella de blat de moro escairat. No sé si ho havies escoltat,
no,
això mai.
No, en la meva vida. Blat de moro escairat, així, d'entrada ja no sé ni què és.
Exacte.
L'escudella sí.
El blat de moro escairat és un cereal, ja ho sabem, el blat de moro arriba d'Amèrica, que té aquesta particularitat que no panifica, diem. No panifica vol dir que no en podem farina, no podem fer-ne farina i després fer pa, eh? Uh-huh. Llavors la gent en fa farinetes, en fa polentes, tot això amb el blat de moro. Bé, a l'Alt Berguedà, que és el que ens interessa avui, arriba al segle XVIII, concretament al 1715, i es va estendre ràpidament perquè era una cosa que resistia molt bé el clima i era molt, molt productiu. Ara mateix trobem blat de moro escairat a Berga, i aquest blat de moro, perquè ens l'imaginem, és d'uns grans així blancs i grossos. Quan hi ha blat de moro en un territori, clar, què hem de fer? Doncs aprofitar tot el que puguem, no? En aquest cas, què fem? Té una pella molt dura. L'escairem, és a dir, que li traiem aquesta pellofa, uh-huh. Això ho fem amb procediments mecànics, és a dir, perquè tu te'n facis una idea com un molí, com un trull d'aquells uh-huh. d'oli antics, després la sequem, el torrem i abans de consumir-lo, òbviament, sí que l'hem de posar en remull, l'hem de bullir, etc.
Perquè si dius que és tan dur, deu clar. Que... no?
Com a curiositat, algunes botigues de gra cuit, d'aquestes que sabem, que diem les nostres botigues de fast food, uh-huh. les que venen cigrons i tot això, de Berga i de Solsona, trobarem blat de moro escairat i ja cuit per facilitar una mica de feina, perquè allò, clar. Com dius, és dur i s'ha de bullir una bona estona. Sí, sí.
Com és aquesta escudella, per tant, amb aquest blat de moro escairat?
Sí, és un plat associat a la gana, és a dir, aprofitar tot allò que tenim, no? Com hem dit, un plat tradicional d'hivern, és un plat de cullera associat a les festes de Nadal, una escudella amb aquest blat de moro escairat que prèviament hem fet coure, a l'olla d'aquesta escudella hi afegirem porc, és a dir, morro, orella de porc, el brou, i alguns també hi posen mongeta del ganxet i pasta, o sigui, com et pots comprovar, és una cosa proteica que et dona energia.
No és per un sopar lleuger,
és per
un àpat de Nadal, per si
dinar,
ja ho veieu bé.
I,
sí,
i energia tant. Fins al vespre. És a dir, en el sabor, perquè ens imaginem el porc i és força present. Molts dirien, perquè si busqueu alguna fotografia ho veureu, que és com una escudella de crispetes, perquè gairebé semblen crispetes quan el blat de moro està escairat i bullit. I mira, si et sembla, Estel, escoltem en Toni Massanès, perquè, home, és un ciutadà de Berga il·lustre, que en podríem dir, director de la Fundació Alícia, i li hem preguntat, escolta, quina és la prevalença d'aquest plat, no? Encara es menja o no a les cases i qui el fa? I en Toni Massanès ens diu això.
A la gent li agrada, o sigui, i a més té com una cosa, no?, aquest component identitari i tot això, no? I et diria que poder, fins i tot, una mica més ara que fa 30 anys. Però estem parlant de poca gent. Però sobretot per Nadal. Al Berguedà, en lloc de fer l'escudella de Nadal amb galets o amb tot això, fa escudella de blat de moro. I en alguns pobles es donava, això sí que està documentat de molt, molt antic, del segle, de fa dos segles o així, que es donava al sortir de la missa del gall, no? Era un caldo, un principi pobre, al començament, diguéssim, tossos i tot això, amb blat de moro, que era el que es feia a les muntanyes.
Però mira, si es fa més ara que fa 30 anys, ja tenim alguna cosa guanyada,
sí,
no?
Sí, jo que pensava, no? A vegades som molt pessimistes, no? I dic, ara el Toni em dirà que això està en perill d'extinció, que no es fa cap casa.
I no,
no, encara es fa.
Aquesta corrent de recuperar
i sobretot,
els plats tradicionals.
Els vols d'aquests dies, no?, de Nadal. I és, a més, interessant descobrir, no?, que aquest plat és pràcticament desconegut en moltes zones de Catalunya, no? És a dir, quan ho preguntes, la gent no en sap. I parlant amb en Massanès, em feia veure, no?, que seria com l'equivalent, i curiós, ara potser molta gent sí que coneix aquest plat, és un plat mexicà que es diu pozole, el pozole blanco, que és molt popular allà, i el pozole, bàsicament, és una escudella, és un brou amb un blat de moro, pollastre i porc. No?
Escolta, doncs no pot ser que aquests coneguem el plat no mexicà i no coneguem el del Berguedà.
Sí, sí. La història una miqueta d'aquest plat, o si anem a buscar referències escrites, no? La primera recepta la trobem a l'any 1887, explicada per un masover del castell de Brocà, al municipi de Guardiola de Berguedà, que deia allò allò de, entre comillem, eh? No gastem cada àpat més de 5 cèntims per persona, per això agafam una olla de quelles i posem una quarta de blat de moro, un picotí de mongetes i un os de tocino per amaniment i bull que bull. Barat, eh? 5 cèntims per persona.
Doncs escolta, fantàstic. Sí, sí. I a més, ara he buscat la foto, eh? Realment, escudella de crispetes, eh? Avui aquest plat, aquesta escudella de blat de moro escairat amb la Paula. Doncs escolta, bones festes, ens retrobem
igualment,
després, ja ha
igualment.
Passat Reis. Ja...
2026, oi?
Ja farem sí, una mica sí. de balanç. Gràcies, Paula.
Esports.
Doncs ara 5 minuts per la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions i aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora.
El Barça s'estrena demà a la Copa d'aquesta temporada. Els blaugranes, que són l'únic equip català que queda en competició, jugaran el partit de setzens de final al camp del Guadalajara de la Primera Federació.
I els de Hansi Flick, actuals campions de la competició, han fet aquest matí el darrer entrenament sense Robert Lewandowski, que arrossega unes molèsties dels isquiotibials, tot i que Flick ha explicat en roda de premsa que podrà entrar a la convocatòria. La principal incògnita, per tant, però, serà saber qui serà el porter de la Copa, un fet que avui no ha acabat d'aclarir del tot l'alemany. Joan Garcia no jugarà, descansarà, això segur, però no és clar qui serà el seu substitut.
No, el Joan Garcia sí que el deixarem descansar demà, o sigui que això sí que ho sabem. I en primer lloc vull parlar amb els jugadors i abans del partit diré qui són els titulars i ho farem així, perquè avui no és el dia de prendre aquesta decisió, estem en el procés de recuperació i també, com dic, vull esperar fins demà.
Doncs fins demà no sabrem si jugarà Ter Stegen o Stensne. Mentrestant, quan falta només una jornada de Lliga per acabar el 2025, el Barça tancarà l'any com a líder, tot i que el Madrid ahir es va tornar a situar a 4 punts dels blaugrana. Després de guanyar l'Alavés, un resultat que permet, com dèiem, els blancs no allunyar-se gaire més del Barça i que suposa un respir pel tècnic Xavi Alonso, qüestionat pels darrers resultats del club blanc. El Madrid continua líder, el Barça, volíem dir, continua líder, 43 punts, Madrid segon 39, Villarreal tercer 35 punts i dos partits menys, l'Atlètic de Madrid quart 34 i l'Espanyol, que es manté cinquè en solitari en 30 punts, un partit menys, en zona d'Europa League.
En bàsquet, el Barça suma la sisena victòria consecutiva des que Xavi Pascual va agafar les regnes de l'equip i ahir la tercera de seguida a l'ACB després de superar el màxim Manresa en el duel català de la jornada.
Els de Pascual, però, demà mateix ja tornen a tenir partit, en aquest cas de l'Eurolliga, on hauran de visitar la pista del París Basketball, molt marcats per les baixes, a les quals ahir s'hi va afegir Jan Veselý, que es va fer un esquinç al turmell. D'aquesta plaga de lesions en parla el tècnic del Barça.
Bueno, totes les baixes són molt importants. Avui, si et poses a mirar, al final teníem pràcticament un cinquet, no? L'Apro, MC, Joel, Toco i Jan. No? Ha tingut cinc jugadors fora que són importantíssims per nosaltres. A veure el que podem recuperar de cara a París. No ho tinc massa clar.
A banda de la victòria sobre el Baxi Manresa per part del Barça, 62-89, ahir el Joventut va perdre el tercer partit de la temporada a Múrcia per un ajustat 80-77. A la classificació, el Joventut és cinquè amb 7 victòries, el Barça setè amb 6, tots dos en zona de classificació per la Copa, i el Baxi Manresa és setzè, tercer per la cua, però fora de la zona de descens amb 3 victòries.
En hoquei patins, el Barça ha fet oficial aquest matí que l'argentí Pablo Álvarez no continuarà al club blaugrana quan acabi el seu contracte. Això serà el juny de l'any que ve.
Pablo Álvarez, de 39 anys, és un dels màxims golejadors de la història de la secció d'hoquei patins blaugrana i haurà jugat en total 12 temporades amb el Barça en dues etapes diferents.
También he ganado muchos títulos, pero sobre todo los he sentido siempre muy cerca. Es por eso que quería anunciarles que en junio finaliza mi contrato y la próxima temporada no seguiré vistiendo los colores del Barça. Aún no sé qué va a pasar en el futuro. Lo que sí sé seguro es que todos los momentos vividos en este club habrán merecido la pena.
Mentrestant, a la darrera jornada de l'hoquei Lliga Masculina d'aquest any, disputada aquest cap de setmana, l'Igualada manté el pols amb el Barça després de guanyar el Ribas i segueix empatat amb 31 punts amb els blaugrana. Al capdavant de la classificació, el Liceu és tercer amb 29 punts, dos menys que els primers.
I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça es manté segon a la classificació, a 3 punts del Pozo de Murcia, que serà precisament el pròxim rival dels blaugranes en el partit que tancarà l'any.
Ahir els blaugrana se'ls van endur el duel barceloní contra l'Indústria Santa Coloma, guanyant clarament per 5-1. El valorava així aquest triomf el porter del Barça, Miquel Feixas.
S'ha viscut una festa del futbol sala i al final Santa Coloma és un equip amb moltíssima qualitat, molta personalitat i bueno, sempre ens ho posen molt difícil. Al final la dificultat del partit no la reflecteix el marcador, però ha estat un molt bon partit de futbol sala.
L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, ara mateix ocupa la 14a posició, és tercer per la cua, amb 5 punts, però, per sobre del descens.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Una exposició al Caixa Fòrum de Girona mostra com el còmic és un mirall que reflecteix els canvis socials i la manera com imaginem. El còmic també ha estat incentiu d'aquests canvis i fins i tot els ha anticipat. A l'exposició hi podreu fer un recorregut per alguns dels millors còmics de la història, per exemple Tintín, The Yellow Kid, Flash Gordon, The Spirit o Corto Maltès. També podreu descobrir com és el procés de producció, des de la conceptualització i el dibuix fins a la impressió final de l'obra. Còmics, somnis, història, el Caixa Fòrum de Girona, al carrer dels Ciutadans. Ens tornem a sentir demà a la 1 del migdia. Gràcies per ser-hi i que acabeu de passar un bon dilluns.